El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Sabadell celebra des d'avui la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible amb activitats familiars i infantils, exposicions i xerrades que s'allargaran fins al pròxim dijous 22 de setembre. La voluntat de les activitats és promoure hàbits de transport sostenibles, segurs i saludables. Entre les propostes s'inclou, per exemple, una pedalada pel Parc Fluvial del Ripoll, activitats infantils i familiars i un espai de reparació de bicicletes a la plaça Doctor Robert. Parlem, doncs, de mobilitat sostenible a Sabadell. Ho fem conversant amb Andreu Barea, coordinador adjunt de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme de l'Ajuntament de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Parlem primer, si li sembla, un moment d'aquestes activitats. Com s'han preparat les propostes per celebrar aquesta Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i quin objectiu persegueixen?
Doncs, bon dia. S'han preparat col·laborativament amb algunes entitats del sector, concretament, per exemple, la Fària, que és una cooperativa d'aquí amb seu a la ciutat, que treballa amb feines de càrrega i descàrrega i transport en última milla, transport de mercaderies en proximitat, i també doncs, treballant més en la vessant tècnica i amb una de les empreses amb les quals també tenim conveni, que és la que ens està donant el servei de lloguer de patinets i bicicletes, que fa un parell o tres de mesos vam presentant aquí a la ciutat com a prova pilot, de manera que intentem enfocar doncs, aquestes activitats, també comptant, com ho deixava i no m'ho volia descuidar, amb la col·laboració, com sempre, de la TUS, de Transports Urbans de Sabadell, intentant doncs, enfocar diverses activitats i diferents públics en diferents espais i horaris, intentant ocupar el màxim de franges de la setmana de la mobilitat.
Mm-hmm. Entenc, quin objectiu és el que persegueix? És a dir, com es promou o com es difon aquesta mobilitat sostenible?
A nosaltres, més enllà de la setmana, que al final la setmana és com aquells dies de l'any en els quals doncs, ens fem recordatori, no? I és el que ens toca fer com a Ajuntament i com a administracions públiques respecte a la sensibilització per la mobilitat sostenible, nosaltres sempre expliquem que la mobilitat sostenible la fem cada dia. No és només en aquesta setmana de la mobilitat, sinó que el que es tracta és que nosaltres promovem com a administració aquesta mobilitat durant la resta de l'any, més enllà d'aquesta setmana. Ens serveix doncs, per exemplificar, per fer difusió, per explicar el que estem nosaltres intentant promoure per part des de l'Ajuntament i amb les entitats que tenen sensibilitat i amb els col·lectius, també escoles, etc., que aposten per aquesta evolució cap a una mobilitat més neta, però això és una feina doncs, de formiga que dura tot l'any i que va més enllà d'aquesta setmana de mobilitat. Sí que a nosaltres, doncs, a través dels mitjans habituals de difusió, com ara mateix vosaltres, mitjans de comunicació, xarxes socials, com deia, escoles, programes de ciutat i escola, etc., entitats, fem el màxim de difusió que som capaços per intentar que hi hagi aquesta participació i no deixar-nos mai, evidentment, de fer coses i de promoure activitats per aquesta setmana.
En aquest sentit, de quina manera es fa? És a dir, ara ens deia, no? Nosaltres ho fem tot l'any, no és només una setmana, no? Què ha fet, per exemple, en l'últim any, per dir-ho d'alguna manera, l'Ajuntament per fomentar aquesta mobilitat sostenible? En quins projectes i en quines qüestions s'ha materialitzat?
Val, aquí una mica tenim diferents estratègies que van i sempre giren al torn del concepte, però, per exemple, en temes concrets com són la renovació de flota de vehicles pel propi Ajuntament, doncs que ara comptem ja amb 84 vehicles elèctrics, que són gairebé la meitat de la flota de vehicles municipals, que inclouen doncs, també els de policia municipal. Vam aprovar recentment la compra de 7 autobusos híbrids nous, com els que ja veieu circulant, que fa un temps que tenim, i hem incorporat 6 autobusos més, incorporarem elèctrics, que per primera vegada aquí a la ciutat doncs, farem la prova, i hem apostat també dins dels fons Next Generation, que han donat també o ens estan ajudant a fer bastant impuls aquest tipus d'adquisició de flota de vehicle elèctric. Estem intentant i treballant diferents especificacions d'eixos peatonals com són el carrer Indústria, doncs que aquest és molt visible aquí en el centre de la ciutat, i en diferents també barris de la ciutat, Plaça Fuensanta, Concha Espina i d'altres vies que les hem pacificat, les hem alliberat del trànsit rodat, de manera que aquí la prioritat absoluta sigui pel vianant. Hem treballat i estem treballant també en tot l'eix dels entorns escolars, més enllà de la pacificació acabada ja de l'Escola de la Serra al sud, de l'entorn del Pau Casals, l'entorn de la pròpia Escola Sala de Família, com ara deia, amb el carrer Indústria, l'adjudicació que estem ja per l'inici d'obres de la pacificació de les tres escoles, com són Sant Julià, el Samuntada i el Blume, en aquesta línia, en la mateixa, de promoure que al final la prioritat en un entorn escolar sigui dels nens i de les nenes que van a escola, i al final, doncs, això, regulant i reduint i incentivant que l'arribada a l'escola es faci a peu o en transport sostenible i no en vehicle privat. Més enllà, la Covid també ens va ajudar molt, fa un any, any i mig, escaig, a donar passes endavant, consolidant, per exemple, el tancament en dissabtes de la Rambla, que és una cosa doncs, que feia anys que es plantejava fer i finalment doncs, el context ens va ajudar a fer-ho. El tancament de l'Eix també, l'Avinguda Matadepera, l'Avinguda Barberà, també ens cap de setmana doncs, amb prioritat per vianants. Hem estat treballant també tot l'apartat de bicicleta, que és un gran, no? És un dels grans temes també molt recurrents en els temes d'impuls de mobilitat sostenible, amb el nou carril bici que connecta amb Sant Quirze del Vallès, amb aquest eix ciclable també en context Covid que recorre, que és aquella pintura vermella que tenim la prioritat també de bicicleta que va de nord a sud de la ciutat, els aparcaments segurs de bicicleta que també s'han impulsat i estem impulsant, aquesta prova pilot de patinets i bicicletes que us explicava abans que ens ha col·laborat amb la Setmana de la Mobilitat, i actuacions també més tàctiques, que no són tan definitives però que caminen cap al mateix, que és al final pacificar, donar prioritat en el vianant i no en el vehicle privat, doncs en tot l'àmbit del sector del barri de la Creueta, i d'altres actuacions doncs, que també ens permeten anar, ja dic, guanyant espai, anar reduint l'àmbit del vehicle privat, i tot això sumat, no? Que són diferents coses, però que al final sumades ens permeten anar avançant cap a aquest objectiu.
A nivell de plans de futur, és a dir, què s'ha de fer, quina seria la prioritat, perquè una de les qüestions que planen i que té relació és què ha de passar amb les zones de baixes emissions. Sí. No? Alguna vegada n'hem parlat amb representants polítics, si han de ser només al centre, s'han de repartir per la ciutat, entenc que aquest també és una de les qüestions que ara mateix hi ha damunt la taula, no?
Sí, aquí el que hem estat treballant coordinadament amb d'altres municipis del nostre entorn que tenen problemàtiques similars, aquí partint de la base, que el que ens interessa és anar molt coordinats en diferents, com deia, municipis amb altres realitats similars, és a dir, l'exemple clàssic de Terrassa, és a dir, nosaltres ens hem de coordinar, ens hem de posar d'acord amb Terrassa de com implantem el tema de la zona de baixes emissions. Perquè si bé és veritat que la llei estatal establia, no?, o estableix, que a 1 de gener de 2023 els municipis de més de 50.000 habitants han de comptar amb una zona de baixes emissions, la cimera de qualitat de l'aire d'aquest mes de març, del passat mes de març aquí de Catalunya, va establir o va concretar uns compromisos que anaven una mica més enllà en el temps i donaven més marge per poder treballar en aquesta zona de baixes emissions. Aquí a Sabadell nosaltres el que estem tramitant també dins dels Next Generation, o l'ajuda, vaja, dels Next Generation és la infraestructura futura per poder delimitar aquesta zona de baixes emissions, que en una fase 1, que això sí que està explicat, abarcaria el que entenem per la zona centre, és a dir, el que és la frontera nord, Ronda Zamenhof, oest, Ronda Ponent i Nacional 150, al sud i a l'est per la Gran Via, una mica el que ens imaginem tots plegats, el que és el centre.
Sí, exacte.
Aquesta seria una mica la fase 1 d'aquesta ZZB. Aquí el que estem tramitant és la compra dels panells informatius i de les càmeres doncs, que farien aquesta lectura de matrícula, la infraestructura, en definitiva, del que ens ha de permetre, quan es pugui això coordinar, com dic, en aquests compromisos de la cimera que ens donaven més marge per poder-ho treballar, a tenir tot preparat, inclús el software, doncs, com dic, que ens ha de permetre fer aquesta lectura de matrícules, que és un software que també estem treballant amb la Generalitat perquè sigui compartit amb els diferents municipis, no? Perquè, evidentment, tenim vehicles que no només venen de Sabadell, sinó que ens venen molts vehicles a fora, i poder, doncs això, implementar aquesta fase 1 que abarcaria aquest àmbit geogràfic que intentava explicar.
Per tant, repte de futur, també, doncs, sí. A part d'acabar d'aquesta fase 1, entenc que després hi ha el debat, no?, també de com s'ha d'estendre la resta de la ciutat, no?
Exactament. Aquí, aquesta fase, que com molt bé expliques, la tenim com molt clara, que també es complementa amb una sèrie de càmeres de control que aquestes segurament arribin abans, molt vinculades en la part peatonal del centre, que aquesta també ens imaginem una mica, allò límit al mercat central fins al carrer Indústria, tot aquest sector més peatonal, que aquí sí que, a banda de la ZTB, estem impulsant la instal·lació d'unes primeres càmeres també de control de matrícula que ens facin doncs, regular millor la càrrega i descàrrega, també de manera doncs, que els vehicles que accedeixen al centre siguin els que realment han d'accedir i ho facin aleshores, ho han de fer, i ens ajudin també més enllà d'aquestes pilones que pugen i baixen que ara tenim al carrer. I tot això, al final sí, a la que te'n vas o surts de l'àmbit més centre, que aquest és com molt, diguem, clar, o té poc debat, sí que és veritat que el gran debat i el gran què, insisteixo, coordinadament amb la resta de municipis que són molt similars a nosaltres, és veure com abordem la resta de la ciutat. Molt també amb criteris, o fins on siguem capaços, amb criteris amb el màxim d'equitat possible o amb el mínim de penalització de cara al ciutadà. Perquè aquí a l'administració treballem per facilitar la vida a la gent fins on siguem capaços i no complicar-la encara més. Però sí que és veritat que és un repte veure aquesta fase 2 o les que hagin de ser, és a dir, si són 2, 3, 4 o 5, les que siguin, quins criteris establim. Perquè nosaltres tenim realitats molt diferents a les que pugui tenir la ciutat de Barcelona, que és la que tots, no?, tenim al cap com a referent en tot aquest àmbit.
Doncs moltíssimes gràcies a Andreu Baria per haver-nos atès avui, el coordinador adjunt de l'àrea de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i civisme de l'Ajuntament, per haver-nos situat una mica en el repte de mobilitat sostenible que té la ciutat de Sabadell. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I repassada la part més institucional d'aquesta jornada, aquesta hora volem parlar amb el Marc Taulats de la secció de Territori i Espai Urbà de la Fundació Bosch i Cardellach per seguir abordant aquest debat. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Primer de tot, comencem per posar-li nom al concepte, és a dir, què hem d'entendre per mobilitat sostenible?
Mireu, la mobilitat sostenible l'hem d'entendre dins d'aquest concepte més genèric que anomenem sostenibilitat, val? I la mobilitat sostenible el que pretén és proposar iniciatives, solucions, propostes que vinguin a rescabalar totes aquelles coses dolentes que ens ha portat a la revolució del transport en els últims 30 anys. I amb això doncs, estem dient, diguéssim, doncs, la congestió de vehicles que tenim a la ciutat, tots els problemes de contaminació, tot aquest urbanisme que s'ha desenvolupat al llarg de les dècades per sempre posar en el punt de mira en el vehicle privat i que ens ha facilitat tant els nostres desplaçaments, però que avui dia doncs, això s'ha tornat amb una sèrie de problemes que tots podem conèixer, doncs, de congestió, de problemes de sorolls, de contaminació, de desigualtats, etc, etc.
Per tant, resoldre això passa per reduir la presència dels cotxes a les ciutats?
Aquesta és, potser és una de les solucions que tenim. Bueno, que té la mobilitat sostenible. Bàsicament el que pretén és posar en el centre de l'estudi de la sostenibilitat el que són les persones, no? Com a objecte d'estudi principal. I el que es vol és que la mobilitat sostenible posi doncs, a dalt de la piràmide d'una piràmide invertida, doncs, primerament els vianants, els ciclistes i el transport públic. I que ens vagi reduint com a màxim possible doncs, tots els vehicles doncs, que estan circulant per les nostres vies i per els nostres carrers.
Anem a Sabadell. Efectes pràctics a Sabadell, la mobilitat és sostenible?
Com a moltes ciutats, doncs no ho és. No només és un problema de Sabadell, sinó és un problema de moltes ciutats. Si ens anem a Barcelona, doncs podem veure cada dia doncs, la congestió que tenim a la Ronda de l'Alt, o a la Ronda del Litoral, o a alguns dels carrers. Val? A Sabadell també ens passa una mica això. Hi ha masses cotxes circulant doncs, per la ciutat, sobretot amb un cert nombre d'hores. I això és el que la mobilitat sostenible intenta, amb diferents solucions, intentar reduir. Però no només és reduir els vehicles, sinó és això, doncs posar més el focus en el vianant, en el ciclista i també en el transport públic.
I en aquest sentit, posant el focus a Sabadell, quina seria la mesura més necessària per caminar cap a una mobilitat sostenible?
No hi ha una única solució. Aquí hi ha un compendi, podríem dir, de solucions que passa des de doncs millorar voreres, treure espai de pàrquings, no? De zones d'estacionament dels cotxes per facilitar els trajectes dels vianants, dels ciclistes, incidir molt en el transport públic, sobretot aquestes són les principals mesures que tenim. Bàsicament, incidir sobre els vianants, que tinguin una bona qualitat i una bona accessibilitat en totes les seves xarxes de mobilitat, el mateix en els ciclistes, i una xarxa de transport públic competitiva i assequible.
Clar, en aquest sentit, una de les lloses principals que té Sabadell és la Gran Via i la Nacional 150?
Sí, totalment d'acord. Estem parlant dels carrers més llargs de Sabadell, concretament. Tenim unes problemàtiques diferents a la Gran Via que a la Nacional 150. La Gran Via té un gran problema, que és la via d'entrada cap a Castellar del Vallès i, sobretot, pels polígons industrials que hi ha a l'entrada de Castellar. I tots els camions, o molta part dels camions, han de travessar Sabadell per anar a poder anar amb aquests polígons industrials. Per contra, la Nacional 150 és una via que no només engloba Sabadell, sinó és la via de penetració bar-muntanya més llarga de tot el Vallès i que des de Montcada fins a Terrassa, travessat per Ripollet, Cerdanyola, Barberà, Sabadell, fins a arribar a Terrassa. Estem parlant d'una via de 22 quilòmetres en total i que aquí sí que tenim moltes coses, molt més senzill la solució, doncs, per treure, o que el vehicle privat no sigui tan dominant. I això passa per disposar d'un transport públic al llarg de tota la Nacional 150, des de Terrassa fins a Montcada, que actualment no hi és. I això provoca molts efectes negatius. Pensem, per exemple, aquí a Sabadell, un estudiant doncs, que visqui a la zona de les Termes o a la zona de Creu de Barberà, que se'n vulgui anar a l'Institut Castellarnau, que és un institut de referència de formació professional. Doncs el camí més curt és la Nacional 150. Doncs no, un estudiant per anar cap allà en transport públic, a fer una combinació, o anar fins a la plaça Espanya i després allà agafar un autobús, o anar-se'n fins al centre i allà agafar un altre autobús, i s'obvia al carrer, o sigui, al carrer més directe, que en aquest cas és la Nacional 150, la carretera de Barcelona, la carretera de Terrassa, com li vulguem anomenar. I això ens crea doncs, unes problemàtiques molt grans que ens obliga doncs, a agafar el vehicle, perquè no hi ha cap autobús que en aquest cas ni dins a Sabadell mateix que ens pugui recórrer al llarg de la Nacional 150. No existeix aquesta continuïtat de moviment en transport públic.
L'aposta pels carrils bus, pels carrils bici, carrils ciclables, aquest espai doncs, per donar més espai a bicicletes, patinets, etc., està sent la correcta?
Home, això és difícil de dir. És difícil de dir perquè no hi ha tampoc solucions úniques. El que és important moltes vegades és posar en marxa el carril i que tinguem una oferta perquè la gent que vulgui anar en bicicleta pugui anar-hi d'una manera segura. Després, a mesura que es poden anar desenvolupant diferents solucions, doncs per donar-li una qualitat i una millora amb aquest carril bici, perquè no tenim una solució única per tots els carrils bici per totes les ciutats. Cada zona té la seva particularitat i el que és important és posar en marxa el carril bici i després ja el mirem millorant i el mirem donant qualitat i accessibilitat amb aquest carril bici.
Per tant, diguéssim, no hi ha solucions úniques, sinó que s'ha d'estudiar cadascun dels casos, no?
Exacte, cas però per l'important és que
aquí, aquí a Sabadell tenim, d'una banda, el carril bici de la Ronda Ponent, no?, que va ser molt polèmic. Tenim el carril bici de l'Avinguda Concòrdia, també, i tenim el model de l'eix central ciclable, que s'ha posat en marxa darrerament. El model que camina més cap a la mobilitat sostenible, quin és, o són tots?
Són tots. No és el mateix el que podem tenir a l'eix central que el que podem tenir a la Riereta o a la zona de la Concòrdia. És cert que aquest últim va ser molt polèmic on es va posar en servei aquests carrils que es van disposar, sobretot perquè a l'inici es van generar uns col·lapses de trànsit importants. Però aquests col·lapses de trànsit, doncs al cap d'un temps la gent s'ha anat recol·locant i ja no tenim els col·lapses aquests tan importants que teníem al principi quan es van inaugurar aquests carrils bici. Tornem a dir, cada zona, cada tram té la seva solució més òptima. El problema és que s'han de fer, i contra més millor.
Per tant, en general, més enllà dels vehicles, l'aposta també en un moment en què s'està parlant de les zones de baixes emissions, no? També per reduir l'espai fins on entra el vehicle privat a les ciutats i com gestionar-ho tot plegat, més enllà d'això, què ha de passar amb els vianants, també?
Els vianants, diguéssim, tots són vianants. Tots són vianants. Podem anar uns dies en bicicleta, podem anar uns dies en autobús, podem anar uns dies en vehicle, però tots són vianants. I per tant, els vianants han de tenir el seu espai de transport amb la qualitat més gran possible. Això ha de ser que sigui accessible, que les voreres siguin amples, que hi capiguem tots, que no tinguem problemes amb els escocells, que no tinguem problemes amb els pendents transversals ni els pendents longitudinals, quan canviem de carrer, doncs, d'una vorada a l'altra, doncs que ho puguem fer amb comoditat i sense perill, perquè la mobilitat sostenible també té una altra pota, que és la seguretat de tots els vianants i de tots els conductors també que condueixen els vehicles. En el cas dels vianants, el més important és que i puguin circular-hi d'una manera còmoda i segura.
I això es dona a les ciutats? A Sabadell, per exemple, es dona aquesta comoditat?
Bé, hi ha zones que sí, hi ha zones que no. Per exemple, podem tenir la zona del llarg de tota la Rambla, que tenim unes voreres que són amples, i que a vegades doncs, entra una mica en conflicte amb el que poden ser, diguéssim, amb els vetlladors, el que anomenem les terrasses que puguin haver-hi dels diferents negocis. Doncs un s'escanya allà a l'espai i allà doncs es donen una sèrie de problemes de que podrien donar-li molta més qualitat als vianants. Això no vol dir que haguem de treure aquests vetlladors o aquestes terrasses d'allà, però sí que hem de buscar un espai de convivència per a tots plegats, quan l'espai bàsicament és reduït.
Per tant, en general, també, un altre cop, torna a ser doncs, a cadascun dels espais amb les particularitats no, de cada espai, les necessitats que poden anar bé, no?
I cada trajecte és un món. I no hi ha solucions úniques, sinó que el que és important és que nosaltres disposem els vianants d'un espai important i de qualitat a l'hora de que puguem caminar. I després, doncs, bueno, sempre tindrem friccions, sempre tindrem alguns problemes que s'han d'anar solucionant i que s'han d'anar... s'han d'anar cohesionant tot el que és la xarxa de, bueno, caminable de les ciutats. No només de Sabadell, això no només és un problema de Sabadell, sinó que és un problema de totes les ciutats que són denses i que, per una part, quan parlem de denses, que són denses de població i que per una part, són molt bones aquestes ciutats a l'hora de desplaçar-nos perquè tenim molta densitat de població, però això també és que ens crea uns problemes i algunes friccions en un moment donat.
En general, però, diries que s'han fet els deures? És a dir, que Sabadell ha fet els deures en l'àmbit de la mobilitat sostenible. Si li haguessis de posar una nota, per dir-ho d'alguna manera, a la globalitat de la ciutat pel que fa a la mobilitat sostenible, quina seria?
A Sabadell el problema que hem tingut, bàsicament, és que les coses les fem molt a poc. Val? Diguéssim, s'estan fent coses i s'han fet coses molt interessants, a part de pacificació de carrers, temes de xarxes de carrer i bici, però li falta dues marxes més, com a mínim, a l'hora de fer aquests canvis, d'implantar aquestes mesures de mobilitat sostenible dins de la ciutat. I això sí que ens deixa enrere en comparació amb altres ciutats, com per exemple Terrassa, que sí que va dues marxes més endavant a l'hora d'impulsar mesures i d'impulsar propostes de mobilitat sostenible. S'han fet coses molt bé, però el problema més gran és aquest que dèiem. La velocitat de transformació de la ciutat.
Queda apuntat, queda clar. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Marc Taulats de la secció de Territori i Espai Urbà de la Fundació Bosch i Cardellat. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.